Veus silenciades. Infàncies trencades per l'abús sexual. En parlem? Benvingudes i benvinguts a Veus silenciades, infàncies trencades per l'abús sexual, el nou espai mensual de Ràdio Ciutat de Valls que fem en col·laboració amb l'associació AFACIT. Comencem el primer programa amb l'objectiu de conèixer aquesta associació que ha iniciat aquesta col·laboració aquest mes de març amb Ràdio Ciutat de Valls, AFACIT, i tenim amb nosaltres aquí els estudis de Ràdio Ciutat de Valls a la seva cofundadora, la Manoli Vilariño. Benvinguda.
Bona tarda, bon dia, bona tarda. Gràcies.
Inicieu aquest podcast a Ràdio Ciutat de Valls des d'AFACIT i la primera pregunta què és AFACIT?
Què és AFACIT? Doncs, d'entrada, és una associació que acompanya a les víctimes de violència sexual a la infància i a les seves famílies. L'associació va néixer l'any 2020-2021. Va ser creada per dues mares, la Míriam i la Manoli, que soc jo, arran de que les nostres filles havien patit abusos sexuals. De la soledat de tot el procés va néixer la idea de poder crear l'associació, sobretot per acompanyar a víctimes i a famílies que es trobessin amb la mateixa situació que ens vam trobar nosaltres i de la soledat que vam sentir en tot el procés. Llavors, també en el meu cas, jo també soc víctima de violències sexuals a la infància per part del meu pare, i em pensava que això, bueno, que jo ser víctima i que la meva filla també li hagués passat per part del seu pare, doncs només m'havia passat a mi. Llavors, és com pot ser que jo no ho hagi pogut detectar. La meva sorpresa ha estat que durant aquests 4 anys que portem de trajectòria com a associació acompanyant, pues he pogut conèixer moltes mares que s'han trobat amb la mateixa situació. Clar, el tema és que les persones abusadores, i dic persones perquè també hi ha dones, no vull dir en masculí perquè també ens hem trobat alguna dona, poden tenir qualsevol tipus de perfil. Llavors, jo fins que no vaig fer la formació no ho sabia, m'havia quedat molt amb el perfil del meu pare, dels meus abusos, i no tenia les eines ni la capacitat de poder detectar els abusos de la meva filla, ja que el perfil del meu pare i el pare de la meva filla pues no tenien res a veure. Llavors, de vegades, que això també m'agrada sempre dir-ho, ens podem pensar que a la nostra família això no passarà, que això passa en famílies desestructurades, i això és res més lluny de la realitat, ja que a l'associació podem dir que tenim pues casos de famílies pues que la mare és advocada, que el pare és pediatra, que les mares són mestres, que porten tota una vida treballant amb nens i nenes i no ho han pogut detectar amb els seus fills, policia, doctores de capçalera, vull dir que pot passar en qualsevol entorn, no hi ha cap entorn en el qual això no hagi de passar, o ens pensem que no pot passar. I en qualsevol àmbit, perquè de vegades també pots estar molt segur a casa teva, però també els nens i nenes i adolescents s'estan relacionant amb altres àmbits. En aquests 3 anys a l'associació ens han contactat tant famílies que els hi han passat als seus fills com víctimes adultes, que en el seu moment ells no ho van poder treballar, i ara el que es troben és pues un espai on poder ser escoltades, escoltats i acompanyats, i sobretot un espai segur. I la veritat és que ho agraeixen molt, perquè jo sempre, clar, havia estat molts anys amb molta dissociació, no havia trobat cap espai on poder verbalitzar com em sentia o el que m'estava passant, i és una mica el que ens venen a dir les víctimes adultes. És trobar un espai on sobretot no ser jutjats i saber que hi ha altres persones que han viscut el mateix. I en el cas dels més joves, dels grups d'adolescents o els grups de joves, que després ho explicaré una mica, com dividim una mica els acompanyaments, pues és el mateix, és, el grup ajuda, fa almenys deixar, no, aquest pensament que tenim les víctimes de que, per exemple, la meva filla ho deia molt, sentir-se com un bitxo raro, no encajar en ningú sitio, llavors aquí encaixes, aquí no... O sigui, tot el que hi ha és acompanyament i la veritat és que per aquesta banda estem molt contents, no, de la tasca que estem fent.
Com funciona a Facit i quins serveis oferiu?
Doncs, bueno, dic que treballem a tota la província de Tarragona. No obstant, tenim la seu aquí a Valls i els acompanyaments, tant individuals com a nivell grupal, els fem als espais de Vagenera, que ens els cedeix l'Ajuntament. De no ser així, no podríem estar-ho fent, perquè ens vam trobar molta dificultat per poder trobar un espai i la veritat és que estem molt agraïts i molt contents, no?, que l'Ajuntament, per aquesta banda, hagi estat a favor i amb tot el que necessitem des de l'associació. Ens poden contactar a través del telèfon i ho poden trobar a la pàgina web, que és www.afacit.cat. Allà surten les dades, telèfon, correu, i ens poden contactar qualsevol persona que ho hagi viscut o que ho estiguin vivint en aquest moment com a família i necessitin aquest recolzament. Sempre es farà una primera reunió, que és on s'informa els serveis que nosaltres oferim, i la persona també ens explicarà quina és la seva necessitat. En cas d'estar a les nostres mans, farem tot el que sigui possible per poder ajudar. L'associació s'ha de dir que encara no està professionalitzada, però sí que compta amb molts professionals, no? Col·laboradors i professionals. Comptem amb dos educadores socials, que són les noies d'Encuentropia, la Sara i l'Helena, que una d'elles és sexòloga. Amb quatre terapeutes gestal, també ens col·laboren i porten els grups, i una monitora de ioga especialitzada en trauma, i després som tres tècniques per temes administratius i una comptable. Tots aquests professionals. Bueno, i ara fa poc també s'ha incorporat una voluntària, que és terapeuta holística, i també està fent un voluntariat a l'associació, que també treballem amb voluntariat, perquè, bueno, els recursos són els que són. A nivell grupal, que és el que comentava al principi, aquest espai segur on poder estar, ser acompanyat, pues sí que ens vam adonar de seguida que necessitàvem dividir per grups i per edats. I tenim el grup d'adults, que serien persones majors de 25 anys, i el d'adolescents, que és de fins als 18 anys, que aquest es fa setmanalment, tots els dimarts, aquí als espais de Vallgenera, de 6 a 8, el grup de joves, que és el que treballen amb l'educadora i sexòloga, i es fa cada 15 dies a demanda també de les noies, perquè també són més grans, estan treballant, i de moment les noies que estan participant d'aquests grups, pues, han demanat que sigui cada 2 setmanes. I el grup infantil. El grup infantil treballem en prevenció, que són infants que ho han verbalitzat, menors de 5 anys, i sé que sona com impactant, però és així, és la realitat. Llavors oferim a aquestes famílies que se'ns atansen un espai on es pugui treballar mensualment la prevenció amb aquests nens i nenes. Es fa a través de la literatura i de jocs amb la Sara de Cuentropia, i a banda, doncs, mentre que els nens estan fent el taller de prevenció, es treballa amb les mares, es fa un taller d'acompanyament a les mares, perquè estan molt desbordades, perquè en aquests casos, que després també ho explicaré una mica, com que la llei no contempla que tinguin la capacitat per fer un discurs creïble, doncs la majoria de casos s'acaben arxivant. Llavors també hem engegat un taller de sexualitat, que en aquest cas és masculí i femení, el fem mensualment. Llavors el grup de mares, que és cada 15 dies, perquè també ens vam adonar que dintre de l'espai de víctimes adultes treballàvem tant amb víctimes que ho havien pogut patir i amb mares. Clar, hi havia mares, pues, com jo, no?, que sí que jo també ho havia viscut en primera persona, però mares que no, i realment els desbordaves escoltar les històries d'altres persones, i encara se'ls feia com a més difícil de pensar i projectar, això li passarà al meu fill, això li passarà a la meva filla. I llavors ens vam adonar que havia de ser un espai d'atenció diferent, en el que les mares també poguessin treballar sense escoltar més persones que ho haguessin patit o el que, com ho havien viscut. I també en aquest cas pues, ajudem també a donar eines i dotar d'eines per sostenir la situació i reconduir la relació amb els fills i filles, que en molts casos quan són adolescents, que ja de per si és complicat la relació amb els adolescents, pues, quan han viscut alguna cosa així com són les violències sexuals a la infància, pues, encara és molt més difícil la relació a la família. I el taller de ioga, que el fem mensualment, el fem sempre en dissabte, i aquest l'oferim en dissabte justament perquè tenim dues famílies usuàries que venen de Barcelona i de Girona. I hi ha la dificultat de que puguin venir entre setmana perquè estan treballant i per el temps no arriben, no els dona temps d'arribar. Llavors vam crear aquest espai també, que està funcionant molt bé. I sobretot el que deia, que l'associació es va adaptant a les necessitats que van sorgint per part de les persones que se'ns atansen, usuàries. Un exemple seria el grup de dones, que, bueno, els tallers de sexualitat que he comentat abans, que teníem un grup de dones que s'havien atansat a l'associació, però elles no se sentien preparades per participar amb l'acompanyament grupal d'adults, perquè era un grup mixte i hi havia resistència cap a treballar la seva història amb homes. Llavors d'aquí va sortir la idea de poder fer un espai on poguessin treballar elles soles, sense cap home. I d'aquí també pues, el grup de nois i homes que tenim a l'associació ens han dit pues, nosaltres també volem un taller de sexualitat. I sí, endavant, ells també tindran el seu espai per poder tenir un taller de sexualitat amb la nostra sexòloga. Però és el que deia, que sempre ens anem pues, ampliant amb els recursos que tenim i amb les necessitats dels usuaris i les persones que ens necessiten. No és algo que estigui estipulat, només farem això, sinó que podem anar adaptant. En el cas de l'acompanyament individual, no tenim recursos per poder oferir acompanyament individual. Sí que dins dels professionals pues, fem voluntariat i actualment tenim una bossa de 6 acompanyaments gratuïts que bueno, pot anar canviant depenent de la necessitat de les persones. I també donat el cas, pues, podem fer alguna derivació buscant sempre tarifes més econòmiques, segons la necessitat i la possibilitat que pugui tenir la persona. Perquè en molts casos també són famílies que hi ha manca de recursos. Quan s'obre un desvetllament entre advocats, entre que de vegades la família es trenca, hi ha una separació, pues és complicat poder també pues, pagar aquest acompanyament a les víctimes, que és molt necessari, perquè realment és necessari l'acompanyament individual amb aquestes històries de vida. Es tractaria que amb el temps poguéssim oferir l'acompanyament individual. Esperem que ho puguem aconseguir, que es confiï en nosaltres, que fins ara les entitats estan confiant i treballem amb subvencions i amb actes solidaris i que en un futur això es pugui oferir, seria l'ideal. També oferim assessorament jurídic que tenim dos advocades que ens col·laboren i podem acompanyar des de a ficar la denúncia, que mira, que tot just aquesta setmana estic amb una noia que vol ficar la denúncia i no té amb qui anar i hi ha tot aquest procés de bueno, intentar facilitar per quan ella hagi d'anar a ficar la denúncia que hi hagi algú especialitzat per poder-la atendre i acompanyar-la. I al jutjat, podem acompanyar el judici, podem acompanyar visites al jutjat i a tots els serveis on es puguin derivar, com un CESMIT, un CESMA o un Barnahus, pues, si ens ho demanen estem allà i si podem combinar algú altre de l'associació, pues, els acompanyarà. Que és el que deia al principi, aquest sentiment de no estar sols. En casos que són més complexes ens podem coordinar amb tots els serveis que estan acompanyant a la víctima, com ara serveis socials, el CIAT, el CESMIT, el CESMA, el CIE, per intentar que tots treballem amb la mateixa línia i poder afavorir la recuperació de les víctimes. Que això també és molt important, que no treballem per separat, perquè si treballem conjuntament és molt més fàcil que la reparació, la recuperació de la persona pues, vagi millor. una de les altres tasques que tenim a l'associació seria donar visibilitat, que per això també estem avui aquí, i conscienciar, sobretot conscienciar la societat de la problemàtica existent. Segons la OMS, un de cada cinc nens, nenes o adolescents han patit o poden patir abusos sexuals abans de la majoria d'edat. Són dades que com podeu veure, són molt altes i s'ha de tenir en compte que aquestes dades són extretes de denúncies i tan sols es denuncia un 15% segons els estudis. Llavors, la realitat és molt més elevada. Estaríem parlant de que hi hauríem molts més casos dels que estem dient que ja és prou elevat, un de cada cinc. De vegades les famílies que es pensen que no els hi passarà, però la realitat és que un 84% dels casos es donarà a l'entorn familiar o més proper de la víctima. És molt més difícil que pugui fer el desvetllament, sobretot quan són més petits, degut a la vulnerabilitat i la manca de detectar que estan en una relació abusiva per part de la persona adulta, que això passa molt en el cas de la meva filla o molts altres casos que tenim a l'associació, és que jo no sabia lo que mi padre me estaba haciendo no estaba bien. Clar, no tenen la capacitat per poder saber si el que els hi fan és lo correcte o no, o en el meu cas, perquè va passar el mateix. I moltes vegades poden fer el desvetllament, ara estan sortint molts casos cap a l'adolescència, d'altres a l'edat adulta i d'altres no ho faran mai. Viuran tota la seva vida amb aquesta història i no ho diran, no ho podran treballar, amb tot el que comporta. També oferim tallers d'educació afectiva sexual per a la ciutadania i bueno, per a les escoles. És que jo sempre ho dic, tan sols la prevenció és l'única eina perquè les nenes i els nens ho puguin verbalitzar. I a més no es perpetua amb el temps, perquè molts d'aquests casos comencen els records de que han començat als 4 o 5 anys i es perpetuen pues, això fins a l'adolescència, que ho diuen 12 o 13 anys, vull dir que són molts anys. Si se'ls donen eines als nens i nenes i adolescents, ho podran detectar abans si els hi està passant i ho podran dir. I també, clar, ningú et pot dir que perquè facis una bona prevenció no li passarà, perquè, clar, depenent de l'edat, potser que en algun moment algú accedeixi amb aquesta intenció, no?, de contacte sexual, però probablement ho dirà amb una persona de confiança si ella o ella ha après que això no se li pot fer. I per això la importància de la prevenció, que tant lluitem a l'associació perquè es faci. Clar, quan es dona durant molt de temps, el que fa és que les seqüeles siguin molt més grans i greus, i llavors la recuperació de la persona, de la víctima, pues, sigui molt més dificultosa, que sigui un fet puntual o no hagi estat durant molt de temps. Així que la necessitat seria que es formessin tots els professionals que treballen amb nenes, nens i adolescents per poder detectar i saber com actuar en cas que es trobin davant d'un desvetllament, que aquesta és una altra. Si ja no tenen les eines per fer una detecció, menys encara tenen les eines per poder actuar si es dona el cas. I de vegades pues, poden mirar cap a un altre cantó o inclús no s'ho poden creure, poden pensar que el nen o la nena el que està dient no és una realitat. I llavors sí, està molt clar que si el nen o la nena ho diu amb alguna persona adulta en qualsevol context i aquesta persona no fa res, encara es pensarà molt més que allò és normal i és probable que ja no ho torni a dir. Llavors el poder dotar als professionals per a mi és superimportant i també això, que puguin saber com actuar, què han de fer i què se'ls hi pot dir, com se'ls hi pot preguntar. Jo sempre dic que en els centres educatius, que és on els infants i adolescents passen més hores, seria un dels llocs que per llei hi ha un marque, que s'hauria de fer l'educació afectiva sexual i que s'han de treballar els abusos, però que encara hi ha molts centres que no s'està fent. La nostra lluita és que a veure si a Tarragona i a Catalunya pues, fiquem fil a l'agulla i comencem a fer aquesta bona prevenció. A l'hora de fer els tallers sobre abusos i prevenció a les aules i espais on es treballen amb ells, clar, és aquest, bueno, és sobretot als professionals a la docència i, per exemple, a l'oci, no? Als monitors de lleure, a l'esport, perquè de vegades potser a l'escola no hi haurà aquest vincle, però sí que el poden tenir amb un monitor d'esport o una profe de repàs, perquè al final funciona així, és on els nens hi hagi confiança i es puguin vincular. Llavors, així ho deixo, perquè si ens estan escoltant professionals es puguin atensar i saber més de com es pot fer aquesta prevenció. Llavors, per col·laborar amb l'associació, pues, et pots fer soci, voluntari o alguna donació puntual. No? Si no et vols fer soci, també es pot fer alguna donació puntual. Entrant a la pàgina web, hi ha un Bizum. També amb el tema de les empreses i entitats públiques, doncs estem oberts a qualsevol tipus d'acte, no? Com un vermut solidari, com una caminada. De fet, aquí a la ciutat de, bueno, al poble de Baix Ciutat, vam tenir la caminada solidària 2 anys i ens va ajudar molt per poder arrencar a demanar subvencions, perquè si no tens recursos tampoc pots fer projectes i no pots demanar després una subvenció sobre un projecte. De fet, hi ha un poble de la província de Lleida que ens van contactar un noi que és corredor i fa 3 anys que ens organitzen tot un dia solidari. És una jornada per a FACIT i tots els actes que es van fent són per recaudar fons per l'associació. I també ens ha ajudat molt pues, aquesta jornada, no, del poble. Animem a més pobles a que es vulguin unir amb aquesta causa, que encara sabem que és un tema molt tabú, que de vegades no agrada, no?, treballar amb això o fer algun acte perquè sembla que és un tema delicat i difícil de poder parlar, però molt necessari i sobretot donar la cara, perquè de vegades el complicat és això, poder donar la cara. Però jo sempre ho dic, si no donem la cara no existim, i si no existim pues no se'ns pot ajudar i no canviarem res. Vale. Ara mateix és el que comentava, estem contents perquè per tema de subvencions doncs hem tingut molt bona resposta i estem rebent subvencions de l'Ajuntament de Valls, de la Diputació de Tarragona, de la Generalitat, del Departament d'Igualtat i Feminisme, i inclús hem rebut una subvenció del Ministeri, que estem contents. Sembla ser que s'està confiant en la tasca de l'associació.
Pel que fa també a les denúncies, teniu dades des del 2020 que han arribat fins a l'associació.
Sí, bueno, aquí més que de les dades que tenim a l'associació, perquè no seria res comparable amb les dades reals que hi ha a la província de Tarragona, volia donar les denúncies que tenen comptabilitzades al Barnahus, que és el centre que es va implantar a Tarragona el 2020, que és on es fique, on, bueno, on es treballa ara amb les famílies i amb els nens, nenes o adolescents que fan el desvetllament, i es fique la denúncia a través del Barnahus, que és un projecte pilot que ara ja s'està implantant per tota Catalunya, però el primer va ser aquí a Tarragona. I sí que tenim que des del 2020 fins al desembre del 2024 hi han hagut 1.071 denúncies. Si estem parlant d'un nombre molt elevat, ha crescut des de que hi ha el Barnahus i des de que estem donant molta més visibilitat, i segurament que continuem pensant el mateix, que és la punta de l'iceberg, que no és res comparat amb tot el que està havent. Sí que s'estan canviant coses, perquè, per exemple, quan va ser el cas de la meva filla, ella va haver de declarar 5 vegades, i per diferents, no?, per el jutjat, després per l'equip tècnic, bueno, després el dia del judici, i ara amb el que s'està implantant, amb el que s'ha implantat amb el Barnahus, és que es faci una sola declaració del nen o adolescent, es faci una preconstituïda, que és la prova gravada, i llavors això eviti que hagi de patir aquesta revictimització i continuar fent aquestes declaracions, que és que això el psicòleg de la meva filla ho deia, diu, és que avancem i cada any, perquè a més són processos eterns les denúncies, tot el procés que ha fet la nena durant un any, ve una altra declaració i li tira enrere. I llavors, clar, està molt bé el projecte Barnahus i que s'implanti a tota Espanya, perquè ja és algo que no teníem abans. Sí que encara s'han de canviar moltes coses, però almenys podem donar gràcies a que també des del sistema s'estan fent cosetes. Hi ha el tema de les denúncies de, que fan les famílies dels menors de 5 anys, que aquí també pues estem treballant i que ens escolti Fiscalia, perquè bueno, ens trobem realment amb això, que com que la llei no està preparada per al discurs dels nens, la majoria queden arxivats. No hi ha uns instruments per avaluar la credibilitat del testimoni, i llavors hi ha aquesta desesperació per part de les mares de que vull protegir el meu fill o la meva filla i la llei no m'està emparant. I l'altra és que els abusos no haurien de prescriure mai, i així també amb això s'està lluitant, perquè la persona ho dirà quan està preparada, no quan la llei ho contempli. I si aquesta persona ha patit aquests abusos a la infància, té dret a poder denunciar, i aquí hi hagi unes conseqüències cap a la persona agressora, sigui quan sigui, i que no perquè han passat aquests temps ja la persona no li passi exactament res i s'arxivin els casos, com ja coneixem. Sobretot, bueno, fa poc va sortir ja la definitiva del cas de Quivalls, del Baltasar Segur, que s'ha acabat arxivant. Pues que això no passi, que això no passi.
I per acabar aquest primer programa de Veus Silenciades, Infàncies Trencades per l'Abús Sexual, programa que estrenem avui a Ràdio Ciutat de Valls en col·laboració amb Afàcit, l'última pregunta que li formulem a la Manoli Villariño és: quin impacte creus que deixa sobre la salut mental haver patit abús sexual?
Doncs bueno, jo parlaré des de la meva vivència, la meva vivència, la meva experiència i l'acompanyament a la meva filla, i una mica de les víctimes que hem pogut anar acompanyant i atenent durant aquests 4 anys. Puc dir que causa un impacte molt, molt bèstia, tant a nivell físic com a psicològic. Jo, en el meu cas, que ja ho he dit en algun moment, vaig patir una dissociació molt, molt bèstia, estava molt desconnectada de les emocions i a nivell físic, moltíssim. M'arriba un moment que vaig sentir que, bueno, que no em sentia ni viva, és que no sentia ni el dolor físic ni el dolor emocional. Però sí que ens trobem que la majoria pues, ens venen amb simptomatologia de depressió, molta ansietat, viuen en un estat constant d'alerta, que seria el trastorn d'estrès posttraumàtic, que en alguns dels casos que acompanyem a l'associació estan diagnosticats, o algun trastorn límit de personalitat, bipolaritat. Ells encara ja no estan en perill, però encara s'hi senten. Hi ha aquesta alerta al cos i és real, vull dir, se't queda gravat. S'ha de dir que tenim famílies i víctimes que estem acompanyant amb intents de suïcidi i autolesions greus. És dur, sí, però és el que estan vivint aquestes famílies i aquestes víctimes. Trastorns d'alimentació, l'anorèxia, la bulímia, l'obesitat, està també molt a l'ordre del dia d'aquestes persones que ho han patit, i sobretot molt, molt desconnectats de les necessitats del seu cos. Darrere dels abusos hi ha molta, molta feina de recuperació, i no és un tema que pot desaparèixer gens fàcil. Pots adquirir eines, sí, pots adquirir eines per viure una vida millor amb la història, poder baixar el patiment, sí, però no hi haurà una reparació, dient la reparació integral, no, una reparació integral no existeix, això ho tindrem sempre. Jo sempre dic que ens han robat i els hi roben la infància, i en molts casos inclús diria que la possibilitat de que siguin adults feliços com haurien sigut si no haguessin patit els abusos, que això és algo que les mares pues, tenim molt, pensem molt, perquè és una realitat. No res, que hi ha una gran feina a fer darrere dels abusos i uns acompanyaments durant pràcticament tota la teva vida, que com a sistema pues, tampoc es contempla molt, perquè ja sabem que el tema de la salut mental està avui en dia molt congestionat i potser et donen un temps d'acompanyament, però realment és un acompanyament que ha de ser pràcticament de per vida, algun espai on poder treballar les teves emocions. El que hi ha anat repetint quan passa és massa tard. La reparació és complexa. L'important seria que no passés i que aconseguim sobretot baixar les dades, perquè quan ens passa ja anem tard, i aquesta és la realitat. I poder parlar d'aquest tema tan tabú encara avui en dia, pues és una necessitat. Llavors també t'agraeixo que ens cedeixis aquest espai per poder parlar-ne.
Doncs així ho anirem fent a Ràdio Ciutat de Valls. Avui aquesta estrena de Veus Silenciades, Infàncies Trencades per l'Abús Sexual, coneixent en profunditat a Fàcid quin servei dona a la nostra ciutat i també a la demarcació de Tarragona. N'hem parlat amb la seva cofundadora, que exerceix de coordinadora també, la Manoli Vilariño, que ens acompanya a Ràdio Ciutat de Valls i que cada mes, doncs, a través de diferents col·laboradors, doncs, també anirem coneixent diferents testimonis, ja ho diu el títol, Veus Silenciades, Infàncies Trencades per l'Abús Sexual. Manoli, gràcies i fins al mes que ve amb més continguts al voltant de Fàcid.
Moltes gràcies a tu, David, i a tot l'equip.